tarda des de la Festa Major de Ripollet. Benvinguts i benvingudes a Visca la Ràdio. Prenem el relleu d'Excuses al Palco i fins diumenge posant la banda sonora a la Festa Major de Ripollet des de l'estudi mòbil situat al cor de la ciutat, a la plaça de Pere IV. Els acompanyarem amb una vintena de programes realitzats pels col·laboradors de l'emissora, amb música, entrevistes, actuacions, sorpreses. Això ja rutlla des de divendres, avui és dissabte, i encara ens queda tot el diumenge. Al capdavant d'aquesta programació, Jordi Puy a les vies tècniques. Avui, com a convidades especials, l'Anna Montero. Bona tarda.
Bona tarda, Toni.
I també la Carme Fonollet. Bona tarda.
Hola.
Bona tarda. Doncs comencem. Aquest any, després d'un 2020 sense festa major per culpa de la pandèmia i la Covid-19, torna la més esperada de les festes de Ripollet, que això sí, serà diferent del que coneixem fins ara. Voldrà ser una festa segura, adaptada a totes les mesures sanitàries establertes, combinant espais segurs descentralitzats i responsabilitat ciutadana per aconseguir que Ripollet sigui exemple d'una festa major segura. Compta amb un programa ple d'activitats descentralitzades amb molta presència de les entitats locals i adaptada en tot moment a les mesures sanitàries per combatre la pandèmia. El programa, que s'ha repartit a totes les cases i que també es pot consultar a la web ripollet.cat, té prop de 100 activitats que es realitzaran amb inscripció prèvia, amb noves ubicacions per adaptar-se als nous entorns perimetrals que permet la normativa. Guanyen protagonisme, per exemple, els patis de les escoles i els parcs. La zona amb més aforament és, com ja és tradicional, la zona del brollador del Parc dels Pinatons, on es fan els concerts més massius, però amb menys aforament de l'habitual. Una festa major, la primera organitzada per la nova comissió de la Festa Major de Ripollet, que ha volgut fer valdre la cultura com a eina cohesionadora, ampliant les activitats de cultura popular i també les esportives. Algunes de les activitats s'oferiran en diferents torns per afavorir l'assistència dels grups petits. També hi ha actes simultanis per ajudar la dispersió de públic i evitar aglomeracions. La Festa Major mantindrà també el Mercat de la Vinya, que es trasllada al pati de l'Escola de l'Anselm Clavé i al carrer de les Escoles, mentre que oferirà una programació d'activitats pròpia a la plaça d'Enclòs relacionades amb el patrimoni de Ripollet. Doncs aquest és l'inici d'aquesta Festa Major. Ara estem com a l'Equador, no? Anna, com estàs vivint la festa?
Doncs bé, molt contenta, perquè, bueno, com tu has dit, l'any passat no vam tenir festa, aquest any amb ganes, dintre de totes les limitacions que tenim, però amb ganes de gaudir-la, que el temps ens respecti, que sembla que s'està posant una miqueta núvol, però bueno, ja dic, amb moltes, moltes ganes de gaudir-la, des de dalt fins a baix del poble, a gaudir-la a tope.
L'Anna Montero i la Carme Fonollet són col·laboradores també de Ripollet Ràdio, perquè elles realitzen el programa Gitanes a la Ràdio, perquè sou de Gitanes de Ripollet.
Exacte.
Que justament aquest matí, aquest migdia, heu tingut la vostra actuació de la festa, no?
Exactament, a la plaça Clos.
Com ha anat?
Molt bé, la veritat és que molt bé i molt agraïts a la gent que ha vingut a veure'ns i a gaudir de l'espectacle que hem fet.
Després ens ho explicareu més intensament, eh? I ara, què us sembla si donem la benvinguda a l'Elisabet Bargalló?
Vinga.
Doncs posem una mica de sintonia per donar-li la benvinguda, va. Passen 5 minuts de les 7 de la tarda, eh? I aquest, com aquest silenci, perquè la ràdio és veu, o silenci, amb una absència de veu i també música com aquesta. Doncs res, una música, jo diria, doncs, relaxant com per llegir, no? Eli, bona tarda. L'Elisabet Bargalló és directora de la Biblioteca de Ripollet. Com t'he dit, Bargalló?
Bargalló.
Mira, ara t'explicaré per què et dic sempre Bargalló. Tinc una amiga de fa molts anys que és dobladora del Xinxan.
Sí,
que es diu Elisabet Bargalló.
Ja entenc la connexió,
val?
Però sí, sí.
Bueno, és aquestes veus de nens de les pel·lícules, i fa molts anys que vam treballar junts, doncs es diu Elisabet, i et juro que no és la primera vegada que penso en tu com a Bargalló. Val? És més, segurament algun dia l'he trucat, a tu el Roldán la coneix, no? És veritat. Quins personatges fa, Javier? Molts de nens, no? Clar, el Javier és col·laborador nostre i també és director de platja. Doncs justament l'Elisabet Bargalló va ser la que, quan va començar Ripollet Ràdio, va fer uns indicatius amb veu de nen que ens els va gravar ella. No era Xinxan, era Arale?
Ah, sí.
i moltes veus de nens, una passada, però una actriu impressionant d'aquestes veus, no? I sempre, doncs mira, no, no, en tot cas és una confusió, em prento com una floreta, d'acord? Doncs l'Elisabet Vázquez és la directora de la revista Ripollet de la biblioteca de Ripollet, que és molt més que una biblioteca, els hi comentava jo abans a l'Anna i a la Carme, no? I en Festa Major, doncs munteu coses, sí, no? Ara mateix aquest espai, que no és, és diferent al d'altres anys, el petit lector.
Bueno, és una mica diferent, però l'essència està, aquest any tot era diferent, de fet. Però bueno, tenim aquí la carpa de la biblioteca, l'espai del petit lector, que és un espai, un oasi, m'agrada a mi dir, enmig de la Festa Major, on els més petits doncs, poden descansar i allí i gaudir una estona de la lectura i d'una estona de mirar contes amb la família. Llavors aquest any és una mica més gran, hi ha una mica més d'espai, està tot ple de gels perquè abans de mirar els contes tothom es pugui posar gel hidroalcohòlic, però bueno, un espai així, com dic jo, un oasi per enmig de la Festa Major poder descansar una bona estona amb els nens.
Perquè vosaltres potencieu molt els petits lectors, que són els futurs grans lectors, no?
Sí, 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 ens agrada molt, sobretot a la Festa Major, clar, perquè potser sobretot pels més petitonets, pels nadons, manquen encara espais on ells puguin gaudir del lleure, i el nostre racó, aquest petit espai, està molt dedicat a ells. Portem llibres que ja són per nens de 0, per totes les edats, però ens agrada portar molts llibres per nens de 0 a 3 anys, d'aquests de cartró, irrompibles, que dic jo, perquè gaudeixin els més petitonets.
Ara també m'agradaria donar-vos una mica de canxa a vosaltres. La Carme és mestra, val?
Sí,
de quins,
sí.
De
secundària.
De secundària.
Sí, sí.
La lectura, com la porten? La lectura, diguem que no sigui en pantalla.
Doncs no gaire bé, la veritat és que hi ha molt pocs que siguin bons lectors. N'hi ha, però molt poquets, la veritat és que...
Sí, sí, és una realitat, no?
Els mòbils han fet una miqueta de mal en aquest aspecte, sí, també.
Sí. Sí, és veritat que els nens, i es veu a la biblioteca i a les escoles, a primària hi ha molt foment de la lectura, moltes ganes de llegir, i a l'adolescència, a partir de l'ESO, hi ha com una pèrdua d'interès per la lectura, que bueno, jo crec que mestres, famílies, bibliotecàries, hem de fer aquesta feina molt intensiva de prescriptors, perquè hi ha lectures per ells i per elles, però no li arriben. No li arriben o li atrau sempre molt més el mòbil que agafar un llibre.
Bueno, però a més, la biblioteca té també servei de llibres d'aquests interactius, no? O sigui,
De llibres... Sí, sí, llibres digitals.
Oi que sí, de llibres digitals, vull dir que sí, tampoc però... no és una excusa el paper per no...
No, no, simplement és que no... Simplement és que no troben, perquè és veritat que quan nosaltres ens passa amb el manga, que ho sabeu que triomfa molt, i a la biblioteca sí que tenim lectors molt joves de manga, molt bons lectors i molt... Bueno, que llegeixen moltíssim. Però clar, és trobar aquests gèneres, aquests que li agradin, que li atreguin i que...
Jo volia trencar una llança, perquè jo...
Sí.
Tinc una adolescent a casa, sí, que fa de gairebé aviat 16 anys, i des de ben petita li ha agradat molt llegir. Els devora, els llibres.
Sí.
I avui en dia encara els devora. Clar que no és la temàtica, potser... Ara està més amb youtubers que escriuen, sí, llibres, sí, sí, i tot, sí, això, però és d'agrair que encara veig i penso, ostres, 16 anys, sí, i encara continues llegint, no? O sigui, que...
Hombre, el foment de la lectura des de petits fa que hi hagi aquesta continuïtat. També el que dèiem, si veuen llibres a casa, que la gent, no, que la família llegeix, si l'escola acompanya amb aquest camí de la lectura, és que és una clau d'èxit, és una altra... Bueno, una altra forma de lleure, i hi ha realment molts adolescents que sí que ho gaudeixen molt. Llegiran, jo sempre deies ara als youtubers, llegiran uns gèneres o altres, ens agradaran més o menys. Però tot és començar, i potser d'un llibre de youtuber poden passar a un altre tipus de lectura, i després a un altre, i arribar als clàssics. Clar. O coses que de primera
és que
no...
Jo quan veig que em demana aquests llibres...
No, jo sempre
dic... Dius, i li dic, sí, però mare meva, com pots llegir això? Però després penso, bueno, però és que continua llegint.
Sí,
i és important, sí, que no ho deixi.
Sí, 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 l'important és que vagin d'aquestes lectures i després d'aquest acompanyament d'unes lectures a unes altres, que es fa d'una forma molt, molt, també molt gradual i molt... Però l'important és que llegeixin.
Però a més vosaltres no només fomenteu la lectura des de petits i a més, sinó que a més també teniu l'espai de la biblioteca, no és només per llegir, que és el que últimament esteu fomentant.
Sí, sí, la veritat que jo m'agrada la biblioteca, que no sigui aquestes biblioteques d'abans.
La biblioteca del...
Sí. La imatge que tothom té, no? La que ens ha passat a la biblioteca.
Sí.
De fet, m'ha passat al revés, que diuen que tenim una biblioteca molt sorollosa. Ara no tant, però bueno. Però sí, nosaltres, la biblioteca, jo sempre he dit que és un espai de trobada, de comunitat, i el que ens agrada és que vingui la gent, que vingui tothom de totes les edats, a llegir, a trobar-se, a estudiar, a simplement connectar-se al wifi, a fer treballs, a connectar-se a internet, a imprimir els treballs, qui no té impressores a casa. És que poden fer infinitud de coses avui en dia a la biblioteca. No és només aquest espai de lectura, tenim a més això, llibres, revistes, els diaris, quanta gent ve encara a llegir els diaris, que sembla mentira, però és que tenim cua quan obrim la persona per llegir el diari. DVDs encara, CDs, bueno, és que multitud de plataformes i multitud de formes diferents d'emprar la biblioteca. Que també és aquesta idea, va, biblioteca per moltes coses.
També feu això de l'hora del conte, no? I tot això, vull dir que també això...
Sí, és això, feu més activitats, no? Que no només és que la gent es pensi és de biblioteca per anar a agafar llibre.
No parem, de fet, i ja són festa major, per infants les activitats estrelles són les hores del conte, que fem dos cops al mes, i els dissabtes fem els contes per nadons, de 0 a 3 anys, ja per començar des de ben petits a tot el que és la literatura oral, l'oralitat, no? Això tan maco de les cantarelles també, perquè des de ben petits això és la primera literatura, les cançons de bressol, les cantarelles, les veïmanetes, és... Llavors, des de ben petits, les activitats estrelles són contes per nadons i hores del conte. Aquest any el que hem fet per Festa Major és l'espai Campmany, l'hem convertit en aquest espai de programació també d'hores del conte. Hores del conte, cançons i titelles portem també pels més petits. I llavors, durant tota la Festa Major estem portant l'activitat de la biblioteca realment al carrer. Tenim aquí l'espai del petit lector, part del fons amb els llibres, i a Campmany doncs les activitats aquestes dels més petitonets.
I la gent s'aboca, la gent li agrada,
sí,
participa.
Sí, la veritat que estem molt contentes. Aquí a l'espai sempre hi ha afluència, és un espai que per Festa Major jo crec que ja és com indispensable, no?, aquest punt. I la programació, de fet, ara mateix estem fent la tercera espectacle del set que farem. Estem fent ple, absolut, és un espai també molt maco, molt... L'espai Campmany és molt acollidor, realment, tothom que ve és que s'enamora. I funciona molt bé per aquests espectacles així de petit format de...
Parlem una mica de la Festa Major, va. I parlem d'aquest espai Campmany que tu has dit, que de fet és una mena de biblioteca 2, eh? Com el pati, el pati de la biblioteca, com qui diu, eh?
A mi m'agrada dir-li el pati de la biblioteca.
Perquè us heu allà, doncs...
Sí, a sentir.
Us l'heu fet vostre, sí.
Sí, però ja ens toca, que estava tan a prop que...
Molt bé, a més, també Maria de Campmany també estava molt vinculada a les lletres, lògicament, no?
Sí.
I què s'ha fet durant aquesta Festa Major i què heu volgut, oferir, malgrat les dificultats que hi ha?
Bueno, veníem fent tota la programació d'estiu, que ja hem estat fent allà un munt d'activitats. Però ara per Festa Major, sobretot, hem volgut fer espectacles de petit format, molt enfocats també als més petitonets. Penseu que la programació... Aquest matí hem fet un espectacle que era per nadons, el concert més petit, que era per nens de 0 a 5 anys, o sigui que han vingut, bueno, hem tingut un col·lapse de carros a bebès, realment, però buscàvem això, sobretot activitats pels més petits, i això el que us deia, molt de narració oral, música i titelles. Sobretot trobarem les famílies que vinguin, trobaran això. Vam començar ahir divendres i... Cada avui, dissabte, diumenge i dilluns, tindrem activitats a les 11:30 cada matí i a les 9 cada tarda.
Què ha passat amb l'aforament i les invitacions? Perquè al final tot s'ha d'explicar, no? Ha hagut molta demanda d'invitacions, sí. I també doncs, moltes crítiques, sí. Perquè es van acabar. I després, bueno, què passa?
Bueno, pues que al final la gent no ve, no ve.
Bueno, no ve la gent, bueno, alguna no ve, gent no ve, no?
Sí, uh-huh. Un tant per cent petit, hem de dir, un tant per cent petit, però les entrades s'exhaureixen i després és veritat que no, que la gent, i ja ho veníem veient des de l'estiu, després la gent no ve.
Es veia venir, que diuen.
Sí, uh-huh. Sí, es veia venir. Llavors nosaltres ahir ja vam dir-ho, jo sempre presento els espectacles al principi, i sempre vam dir que Capmany, com és un espai petit i era controlable, que la gent quan vulgui, encara que no tingui entrades, que s'acosti, i si hi ha seients buits, que ens estem trobant que hi ha algun seient buit, que podran entrar perfectament.
Perquè és una llàstima, vull dir, l'aforament controlat s'ha de fer perquè és imprescindible,
sí, sí, sí.
Però després,
sí.
Ja que tens la sort de tenir una invitació, que a més és tot gratis, sí. el després el no anar és com doncs,
sí,
malbaratar-ho.
Sí,
no?
sap greu. Llavors nosaltres des del principi ja vam dir que la gent s'acostés, encara que no tingui entrades, des d'aquí faig la crida, que s'acostin, que sempre estan quedant 10 seients buits, i aquests 10 seients els podem omplir i que la gent aprofiti.
Per tant, està funcionant, malgrat això, tot
sí,
correctament,
sí, sí,
no?
Aquest matí hem fet pleno. Penseu que Capmany són 50 entrades. Uh-huh. Clar, és un espai petit, a més, pels espectacles estan pensats per aquest aforament. Uh-huh. També això són nadons, 50 nadons.
Sí, sí. Hi ha 50 nadons a Ripollet? Mira que hi ha poca natalitat, diuen.
Bueno, pues aquest matí hi havia molts nadons, ja us ho dic. Llavors que sí, que s'acostin, que la gent s'acosti.
Què perquè... falta ara d'activitats així, ho saps
perquè,
de memòria?
Ah, mireu, ara mateix estan fent titelles, uh-huh. el senyor Borra, uh-huh. Ara mateix, mira, els deuen estar fent, han començat fa 15 minuts. Uh-huh. Demà al matí, si fa calor com avui, ens anirà molt bé aquesta activitat, que és el Martinet i la Dona d'Aigua, uh-huh. Que seran uns contes de la Berta de Poblet en els que ens mullarem una mica. Hi haurà una mica d'aigua pel mig que ens anirà
això és èxit segur amb la canalla.
Sí, 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 perquè amb aquesta calor ja vam dir aigua, aigua. I per la tarda, espectacle de màgia, pels més petits, també la màgia dels llibres amb el Max Elvin, que també volíem així un espectacle diferent. I el dilluns seran titelles. El dilluns a les 11:30 pel matí, cagallufes al Foller Rondinaire, amb Fiapàtagua, i per la tarda del dilluns a les 7, unes altres titelles, el Cargol Mossi i el Cuc, amb la companyia Ciela Closca, que aquests ens fa especialment il·lusió que ens vinguin, perquè aquest espectacle és el que teníem que haver fet a la carpa de... a la carpa de la biblioteca pel Sant Jordi de l'any passat.
Ah,
estava, és que sempre ens en recordem amb ella, perquè era l'espectacle que havíem de portar just al Sant Jordi que es va, bueno, que ens vam quedar confinats.
Sí, 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 sí.
Llavors ens fa molta il·lusió que un any i mig després, per fi, el puguem haver fet a Ripollet.
Bueno, o sigui, esteu contents, no?, amb el, com s'està sí. desenvolupant tot, no?, la crida a la gent...
Molt,
no?
Molt, veiem la gent molt contenta, la gent està responent, veiem molt ambient pel carrer també, que ens feia, no?
Sí, sí, no?
Això ho parlàvem abans, Carme?
Sí, ho comentàvem amb l'Anna, no?, que feia tant de temps que no vèiem a la gent, amb un somriure, bueno, que es dibuixa, no?, darrere de la mascareta, sí. El somriure de dir, bueno, ja... Sembla com si ja estiguéssim arrencant el tema,
hi ha,
no?
Hi ha ganes de sortir al carrer, de fer coses, sí, de mica en mica sí. poder tornar entre cometes a la normalitat. I,
ara et faré una pregunta que no té res a veure amb la festa major. No creus que la biblioteca de Ripollet realment s'ha quedat petita per tanta gent?
Sí.
Sí, no?
No ho crec, és que tenim estadístiques i bueno, per això estem treballant. Si sabeu, s'ha anunciat, no és ara que premissa, s'està treballant a la segona biblioteca. És un procés molt lent, molt llarg, però ja estem a nivell tècnic i a nivell...
És que ja havia sentit sí. campanes d'aquest tema i jo volia saber si era veritat o no.
Sí, estem treballant perquè hi hagi la segona biblioteca, perquè no és que s'hagi quedat petita, és que... Per llei, segons la legislació actualment, Ripollet ha de tenir dues biblioteques.
Per al volum d'habitants que tenim, sí, es corresponen tenir dos.
Sí, llavors, és que és... no és que és necessari, és que és obligatori. Llavors, estem intentant pues, arribar a aquesta biblioteca, que tampoc és cap primícia que s'està treballant perquè estigui a Can Mas. O sigui, que també és una, bueno, un barri on creiem també que la biblioteca... bueno,
pot funcionar, clar.
Sí, ens, bueno, a mi especialment, ja ho dic, em faria molta il·lusió que la segona biblioteca fos a Can Mas. Bueno, perquè hi ha molta feina per fer a Ripollet. Jo dic, això que dèiem de,
sí,
de fer més lectors. Jo sempre dic, tenim el 35% de la població amb carnet de biblioteca. És que ens falta el 70% de la població encara que vingui a la biblioteca, que es faci el carnet.
Que potser és per això no, que la gent té la imatge de que la biblioteca és entrar, silenci i llibre.
Sí, sí.
Hi ha tot un munt, no?, d'activitats,
el desconeixement.
Hi ha un desconeixement, ho sé perquè m'ho trobo, perquè la gent no sap. Jo sempre dic, sempre que vaig a la ràdio, el Toni ho sap, que la gent s'acosti, que no... que la biblioteca ha canviat completament. És que la biblioteca de fa 10 anys és una altra biblioteca. Ara és veritat que amb la Covid també no és la biblioteca d'abans, però hem arribat a fer concerts, és que fem un munt d'activitats, fem teatre dins la biblioteca, fem clubs de lectura. Aquest any començarem ja amb 8 clubs de lectura. Això també està... bueno, és una passada que a Ripollet puguem tenir 8 clubs de lectura a la biblioteca. I de totes les edats, ara tots els gèneres i fins i tot tots els idiomes, perquè ja faig la primícia...
No, explica-ho, que n'hi haurà un en anglès, no?
És que se me va, sí.
Clar que sí.
Començarem un club de lectura en anglès.
Ah,
o sigui que això, aquesta idea de que la biblioteca no és només per llegir, és un lloc per aprendre, per descobrir, per fer noves amistats.
En anglès vol dir en anglès.
En anglès. Llegirem en anglès i parlarem i comentarem la lectura en anglès. O sigui que és un club per practicar anglès, per aprendre, per millorar. Bueno, això.
Molt bé, que bé. Oye, pues a mi m'interessa, eh?
Sí.
Trobo molt interessant.
Eli, aquí darrere tenim...
Sí.
Què tenim aquí al costat?
Sí, bueno, això és un altre tema.
Ara, com estem a la ràdio, ho hem d'explicar, a Ripollet hi ha una sèrie de casetes per diferents llocs del poble que es diu Llibres Lliures, que és, això està fet amb un projecte, amb estudiants, etc. I és una cosa nova, amb les seves
bueno,
complicacions...
Nova. Sí, no, m'agrada que em facis aquesta pregunta, perquè...
I ara mateix, doncs, com estem, en quina fase estem?
Estem en la fase, bueno, no complicada, però... Aquests, les casetes, la xarxa de llibres lliures, ja té... pues es va inaugurar el 2018, per l'any del llibre. O sigui que ja té uns anys. Aquesta caseta, jo recordo sempre aquestes casetes durant al llarg de mig any, són els nois de Can Mas, nois i noies de Can Mas, del servei de comunitari, que les gestionen ells, que fan la feina d'anar cada setmana repartint els llibres. Ara mateix hi ha 8 casetes per tot el municipi i són ells que s'encarreguen d'omplir els llibres i de fer el manteniment. Durant la resta de l'any i sempre, tothom que vulgui lliurement pot portar llibres i agafar llibres. Sempre que vulgui, les casetes estan disponibles 24 hores. Ara, em sap molt greu dir-ho i no m'agrada aquest punt pessimista, però les casetes tenen un grau de vandalització molt alt, molt alt. Llavors, ara mateix per Sant Joan, pues, dos casetes van ser atacades. No m'agrada dir-ho així, però...
Bueno, caldria fotre un petardo per entendre'ns.
Sí, total, sí. Jo ho he dit, però pues, sí. Llavors, una s'ha reparat i al cap de dues setmanes ja està trencada un altre cop. I una altra, pues, estamos en ello, perquè la gent també ha d'entendre que cada cop que una caseta es trenca o ha d'anar brigada, ha de desmuntar-la perquè pot ser perillós, tornar-la a muntar, si s'ha canviat la porta, s'ha trencat la porta, que es trenquen molt, tornar-la a posar, fins i tot a vegades tornar a fabricar, perquè és que les casetes aquestes, també vull dir, les ha fet a mà el carpinter de la brigada, que és un artista.
Sí, sí, sí.
Això no ho sabia, eh?
Sí, sí. Llavors, sí, que estàvem tots... que no es jubili encara, perquè ha de fer unes quantes més, crec jo. Llavors, són casetes fetes, pues això, per ell, manualment. Llavors, són casetes que cada cop que es trenquen s'han de tornar a fer, s'han de reparar...
Anem a donar un missatge d'optimisme.
Sí.
Tenim la sort de... A Ripollet, en un munt de racons, hi ha unes casetes on apareixen llibres fantàstics que de tot tipus, des de, tinc entès, des d'enciclopèdies fins a coses... Bueno, hi ha gent que es pensa que són abocadors de llibres, que tampoc de paper, tampoc és. Però bé, que igualment jo crec que acaba circulant tot.
Sí, 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 jo he de dir, aquí a Peracuart, això sembla el racó de les enciclopèdies.
Sí.
El que per algú és un ullença, per un altre és un tresor.
És un tresor. I tenim aquesta sort de que es poden trobar moltes coses.
Sí, hi ha
gent
sí.
Jo he vist gent venir amb el carro de la compra, abocar un carro i endur-se el carro un altre cop.
Sí, sí, sí.
Potser la mesura no és el més important, però, però aquesta vandalització tampoc s'hauria...
No, sí, no vull ser pessimista.
Per dir-ho així, d'enfonsar el projecte.
No.
I més amb una societat que potser la gent no ho sabrà, per Sant Joan, 3 dies abans, treuen les papereres de tot Ripollet. No sé si la gent ho sap.
Sí.
Les papereres desapareixen.
Sí.
Doncs les papereres les desapareixen perquè no la rebentin. Llavors, bé, doncs hi ha una mena de bombarderos que deuen ser 4. T'ho dic per experiència. Jo quan era petit era un d'aquests bombarderos.
Ja fas cara, ja, de bombardero.
I em vaig reciclar, però era el Nova Mas. Provem en una bústia. Provem amb una ampolla de vidre. Provem amb un pot de pintura. A veure què passa.
Sí.
I llavors, doncs, bé, sempre, afortunadament, hi havia alguna persona gran que em deia...
Sí, no.
Cuidado amb aquest nen, no? Que li agrada molt el foc. A veure si surt piròman. Però també t'ho he de dir que també és aquesta sort, també té un gran
servei. Sí, no vull que sigui tot negatiu, perquè al revés, no... El projecte funciona molt bé, ara mateix és que està buit, això vol dir que han agafat llibres. Totes les casetes sempre hi ha molt moviment, molt, i també he de dir que sempre que hi ha alguna vandalització d'aquestes, sempre hi ha algun veí o veïna que ens escriu, que ho publica, que hi ha molta conscienciació, Però bueno, això no treu que personalment a mi em fa molta ràbia, també.
Però també fa molta ràbia veure llibres en els contenidors de paper, no?
Sí.
Fa com cosa, no?
Jo sóc de les que recullo llibres com m'interessin els llibres, els agafo, estiguin al contenidor, estiguin on estiguin.
Jo et volia fer una pregunta, perquè a vegades sí que m'ha preguntat gent, tinc llibres a casa, la biblioteca els agafa?
Sí. La biblioteca agafem els llibres, sempre... Ara, per exemple, que per l'estiu tothom fa neteja, agafem els llibres i els que no aprofitem són els que repartim a llibres lliures.
O sigui, que si hi ha gent...
Sí.
Que a mi m'ho han preguntat i li he dit...
Sí, doncs podem fer la crida aquí també, que tothom que tingui llibres que faci neteja a la casa, o aquests llibres de l'escola que els nens creixen i ja no els fan servir, els poden portar ells directament a llibres lliures, a qualsevol de les casetes, o ens els porten a la biblioteca i nosaltres des de la biblioteca els repartim.
Doncs mira, va bé saber-ho, perquè a mi m'ho han arribat a preguntar i jo no he sabut que...
Molt interessant.
Doncs encara us queda...
Ens queda.
Fins quan esteu aquí, amb l'espai?
Fins demà, com vosaltres, fins les 9.
Vull dir, demà tot el dia.
Sí, demà tot el dia, de 10 a 2 i de 6 a 9.
I teniu activitats el dilluns encara a l'espai?
A l'espai Campmany.
Campmany, encara?
Sí, sí. Activitats tota la setmana.
I quan torna a la biblioteca?
Dimarts descansarem.
El dia 1, no? El dia 2?
No. I...
Dia 1 és dimecres, doncs dia 1, no?
Doncs el dimecres, sí. El dimecres la biblioteca torna a estar oberta, ja, i comencen les inscripcions pels clubs de lectura.
Ah,
ja, ho he vist ja.
Molt bé.
Vale?
Però us falta gent.
Ens falta gent.
Sempre falta gent, no?
Sí, els clubs de lectura sempre falta gent.
Sobretot pels nous, no?
Sempre falta gent que ens agrada.
Sobretot pels nous, no?
Clar, inaugurarem clubs de lectura, que vingui gent.
Allà, apuntar-se a la biblioteca directament, no?
Biblioteca, correu, telèfon, per tot arreu.
El que
calgui.
Molt bé, doncs, Elisabet Vázquez.
Moltíssimes gràcies.
Directora de la Biblioteca de Ripollet i també amb les teves companyes, aquest gran equip que teniu, ahir doncs fent aquest espai del petit lector i gaudint i fent gaudir de la lectura. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Gràcies, Elisabet.
I ara deixeu-me saludar abans de res a Lluís Resina, Buenos días, buenas tardes.
Buenas tardes, caballero.
Te vamos a dedicar esta canción y luego hablamos contigo.
De acuerdo, gracias. Y al fin son de la vida el lugar que prefiero porque tienen la verdad. Brilla ya en tus ojos la felicidad de verme aquí junto a ti. Qué alegría siento en mí, jóvenes. Somos aún tan jóvenes, el tiempo sigue sin pasar, y son tus besos y tus recuerdos que vuelven y que guardan nuestro amor. Tus ojos, la felicidad de verme aquí junto a ti. Qué alegría siento en mí, jóvenes, somos aún tan jóvenes. El tiempo sigue sin pasar y son y tus recuerdos que vuelven y que guardan nuestro amor.
Són les 7 i 35 de la tarda. Continuem en directe des del Visca la Ràdio, Ripollet Ràdio. Aquest és l'estudi mòbil de la Festa Major de Ripollet, en directe des de la plaça de Pere IV. Luis Resina, hola de nuevo.
Hola,
buenas tardes. Esta canción te la hemos dedicado a ti, ¿te suena?
Gracias, sí.
Jóvenes.
Pau Blanca.
No, Polanca no, los Mustang.
No.
Pero es original de Polanca, ¿puede ser?
Perdón.
Sí.
Míratelo.
Pues, mira, ¿cuánto sabe?
De cuando éramos jóvenes.
¿Cuánto sabe Luis? Bueno, Luis, os lo presento, es el alcalde del Parque de los Pijos y es el defensor del pueblo de la Plaza Pere IV, ¿no? ¿Es así?
Bueno, estamos en ello porque ya lo sabes de sobra tú y todo el pueblo, que, bueno, sobre todo felices fiestas,
porque
estamos en fiestas y gracias por lo que estás haciendo. Que vengo a hablar...
Espera un momentito. Vamos a contar de qué nos conocemos tú y yo, ¿vale?
Eso.
Tuviste la mala suerte hace muchos años, ¿vale?, de ser una de las víctimas de aquel accidente que hubo con el tema de la limpieza, que tú y otros compañeros sufristeis una serie de daños. Recuérdanos lo que pasó.
Pues sí, estamos sentados ahí en el muro este que hay enfrente de nosotros, del parque, y pasó el camión de la limpieza, y estamos allí charlando como estamos cada día, la gente mayor. Entonces pasó el camión y nos salpicó de agua, y pasarían unas 4 o 5 horas. que me fui para arriba, yo y varios, que éramos 5 o 6, lo que éramos, el señor García, varios. Uh-huh. Y entonces noté una fiebre que me llevaba como si me doliera bastante la cabeza. Digo, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué? Que no, que me dio como un mareo. Uh-huh. Me llevaron aquí al puente, digamos, el consultorio este, y rápidamente se ve que el doctor me vio y me dijo, no, esto es algo raro, y me llevaron al taulí. Estuve en el taulí, sí, y todo el mundo. Yo me puse un poco mosca porque, no sé, en una ambulancia pues se va normal la gente, ¿no? Y de golpe y porrazo se pusieron la máscara como si fuera ahora, por ejemplo, el famoso COVID. Uh-huh. ¿Me entiendes? Que entonces no había COVID. Y entonces ya aquello ya no me golió bien. Bueno, pues estando la ambulancia de aquí al Hospital General de Cataluña, ahí perdí el conocimiento y me desperté a la semana. A la semana que estaba vivo.
Y esto te pasó porque...
La famosa legionela.
La legionela que llevaba ese camión, esa agua que no estaba desinfectada.
Correcto.
Y sí, que señor. Se creó con esa temperatura tan fuerte, pues sí, el sí, tema...
Eso es. Y de ahí pues nos conocimos, tú
quedaste afectado con secuelas, ¿no?
Mira, entiendes lo que te quiero
decir. La moleta, tú... ¿Cómo se llama tu compañero...?
El García.
El García, vale, que él también quedó mal parado.
Sí, que nos cogiste y nos...
Y vosotros hicisteis un poco portavoces de aquello. Al final, ¿cómo se resolvieron las cosas? Tus daños físicos, eso no te los quita nadie.
No, pero está en juicio esto, está en juicio.
Sigue en juicio.
Sí, uh-huh. De momento sí que va buen por el camino, ¿no? Por lo que dicen, pero ya veremos a ver.
Este tipo de situaciones muchas veces, gente normal como tú, te encuentras un poco desbordado.
Sí.
¿Qué apoyo tuviste o qué...?
En parte teníamos... Nosotros no teníamos culpa ninguna, uh-huh. Estamos ahí sentados...
No, está claro que vosotros no teníais ninguna culpa.
Y de golpe y porrazo vino este señor, que el camión estaba infectado, no pasaba la ITV cuando tenía que pasarla, uh-huh. Y nos salpicó y nos... En fin, que nos contaminó.
Uh-huh.
Entonces, rápidamente, pues estaba el señor Paralejo, Juan uh-huh. Paralejo, el señor alcalde, se preocupó rápidamente, el hombre vino. Pero a raíz de ahí, esto se ve, no sé quién lo llevaría, no tengo ni idea, que era de una señora de alta tensión, ¿me entiendes? Y entonces, pues ya la cosa... Empezó a frenar, que nos cogió los abogados aquí de Sardañola, y entonces lo dijo, y dice, bueno, pues esto vamos a hacerlo, y sí, iba la cosa muy bien, pero de golpe y porrazo, el dichoso bicho, uh-huh. Pues esto lo retuvo un poco, igual que lo que vamos al tema que vamos a tocar ahora, más o menos, que el virus nos ha fastidiado.
Pues quería que nos contaras de todas maneras eso para que la gente no caiga en el olvido, las cosas pasan desgracias, hay que evitar que vuelvan a pasar.
Correcto.
Y luego pues que responda y que quien tenga que responder. Para eso confiamos en la justicia, las autoridades y demás que nos defiendan a los ciudadanos. Muy bien.
Pero una cosa tan inocente, que te moje el camión del agua, ¿poco podíais pensar?
Bueno, de hecho el camión de la...
Porque yo me enteré un poquito de la noticia, pero es que ahora me he enterado realmente cómo fue y bueno...
Pues te vas a enterar de más, porque este camión tenía que pasar una revisión, como pasan todos los coches y todos los camiones y nada, y llevaba un montón de tiempo sin pasar la revisión.
Bueno, de hecho no es algo normal que un camión de la basura te salpique...
No era un camión de riego, de limpieza,
cuidado,
vale,
de basura no, porque
bueno,
si no,
quería decir un camión de estos que...
Correcto, sí, que está metido en la limpieza, señora, tienes razón, ¿entiendes? Y a raíz de aquí, pues nos conocemos de esto, él se portó como un señor, nos invitó a la radio a decirlo, a dialogar y todo, y ahí viene. Y ahora ya tenemos otro tema muy importante.
Bueno, tú no tienes bastante...
Sí, que me metí en otro.
Que te metes en otro. Y aquí tenemos una gran reivindicación en Ripollet. Por eso venía lo de la canción de antes que te he puesto, jóvenes.
Correcto.
Que hasta los jóvenes se van a hacer viejos esperando la residencia.
Eso sí es verdad.
A ver, tú estás en el grupo, que está colaborando y apretando también para que lo de la residencia se haga.
Sí.
Por desgracia, la residencia no es una cosa que se pueda hacer patapam de golpe. Aparte el ayuntamiento, está Generalitat, está quien sea.
Por eso quiero hablar ahora.
¿Quién tiene el dinero para hacer? Pues cuéntanos, a ver, vosotros, los vecinos, ¿qué estáis haciendo ahí?
Los vecinos que estamos haciendo, estamos luchando uh-huh. porque en Ripollet, ya con la cantidad de personal que vemos, necesitamos una residencia. Uh-huh. No tenemos aquí ni mis tíos ni nadie, pues, por suerte o desgracia perdí a dos tíos, porque uh-huh. mi padre y mi madre no murieron de esto. Y entonces tuvieron que ir a Palau de Plegamán. ¿Por qué? Uh-huh. ¿Por qué? Aquí hay gente capacitada para llevarnos y terreno y buen sitio que hay para hacer una residencia para nosotros. Y por eso luchamos. Pero cuidado, yo no digo, las autoridades rápidamente nos lo dijeron y se portaron muy bien porque hubo unos trompiezos raros aquí. Entonces, señora, no quiero contar porque no quiero meter a nadie por medio. Pero entonces, señor alcalde, en una reunión que tuvimos aquí, dijo, mira, vamos a hacer una cosa. Vosotros habéis cumplido como ciudadanos y habéis luchado y habéis puesto pancartas y habéis dado de todo. Pero os voy a pedir una cosa, por favor, si queréis. Nos hacemos el ayuntamiento, la autoridad se va a hacer cargo ya de esto. Y entonces no es que quitamos apartaros de esto, porque vamos a seguir, yo lucharé hasta que me muera. Pero me vengo a referir que se portó muy bien, señor alcalde, uh-huh. Y dijo, mira, vamos a hacerlo de esta manera, porque estuvimos en la Generalitat y todo, ¿entiendes? Uh-huh. Y aquello, pues una cosa seria, sería porque hacía falta, para el pueblo lo necesitamos. Uh-huh.
Claro, claro.
Y yo creo que lo sigue necesitando, lo y que tanto, pasa que sí. El famoso COVID nos ha fastidiado a todos, todos los conceptos.
Lo ha parado todo.
Pero vamos a seguir luchando, pero cuidado, que son ellos ahora mismo los responsables. Se portó muy bien la autoridad de Ripollet, el ayuntamiento entero, dijo, señores, esto lo vamos a coger. Y es verdad que han tenido varias conversaciones con la Generalitat, porque claro, él es el alcalde de aquí, pero esto dependíamos de la Generalitat.
Claro.
Y entonces han tenido reuniones y ahí se llegó ya a un acuerdo ya, pero claro, se metió el bichito por medio y ahí una fastidia todo.
O sea, usted ve que desde el ayuntamiento hay como una intención verdadera de... Que esto siga hacia adelante.
Por el amor de Dios, lo más grande del mundo. ¿Sí? Y yo lo puedo jurar.
Bueno, es que ¿quién puede estar en contra, ¿no? Que haya una residencia.
No, nada, al contrario. Él primero que se ponía al frente de esto. Hemos hecho 3 o 4 manifestaciones y él al frente, ¿me entiende?
Muy bien.
Bueno, y usted que está ahí dentro, ¿dónde está el problema? ¿Qué es lo que lo frena? ¿El dinero?
Bueno,
¿El qué?
Sobre todo eso es la base fundamental. El dinero y la Generalitat, que es la que se tiene que dar posición en esto, ¿me entiendes? Porque el ayuntamiento ha luchado y están luchando, están peleando cada día. Pero claro, ahí el que lleva la voz cantante es la Generalitat, porque para esto no es un cuarto de aseo ni es una cocina. Es una residencia que es mucho dinero lo que hay por medio metido. Entonces se le está buscando la forma. Ahora hay 3 o 4 puntos muy buenos de que se van a formar de más o menos de lo que se va a hacer. Pero yo creo que va con toda la intención del mundo. El ayuntamiento está peleando, que lo digo yo, y doy la cara por ellos, porque es verdad, ¿eh? Aparte de nosotros, que también, que no lo olvide la gente, que no olvide la gente que esto lo vamos a llevar.
Bueno, el ayuntamiento yo diría el pueblo, ¿no?
El porque pueblo, correcto.
Aquí hay una unidad
por el amor de Dios,
de todos los partidos políticos y demás.
Y de ahí no hay política para nadie. Todo lo queremos, la residencia ya.
Y no nos podemos dormir, no. Pero ya que estamos en esta clave social, dejarme saludar también a la Lidia. Lidia, buena tarde.
Hola, buena tarde.
La Lidia, bueno, fíjate, ya se conocen. Lidia, ¿me recuerdas tu apellido?
García.
García. Lidia García, la conocemos también porque la radio es como un mundo, también la conocemos porque estuvo viniendo a un cursillo de radio hace mucho tiempo y demás, y justamente tuvo un problema y contactó con la radio para intentarlo hacer llegar. Tú estás hablando de problemas de la gente mayor que piden esa residencia, pero cuéntanos tu caso, Lidia, porque déjame que yo le hago un mini resumen. Tú eres madre de aquellos preciosos gemelos de allí.
Sí.
¿Vale? ¿Cómo se llaman?
Se llaman Mario y Nair.
Muy bien. Y resulta pues que tú eres un modelo de familia nueva, madre monoparental, y para la gente que no lo sepa, a cargo, tú te encargas de todo con el tema de los niños, bueno, y esa señora fenomenal que es tu madre, ¿no?
Sí.
que es como una segunda mamá, seguro que las abuelas son las mejores madres del mundo. Bueno, pues si ya es difícil tener un hijo, una persona es complicado. Si además vienen dos, tenemos como 4 veces el problema o te encuentras tú con un 25% de fuerza para hacer un 100%. Y te encuentras pues con muchas dificultades, ¿no? Los monoparentales, para empezar, en teoría estáis protegidos por la ley.
O sea, ¿vale? Legalmente, tanto a nivel legal del Estado como de la Generalitat, las familias monoparentales están reflejadas, están recogidas y tienes unos derechos X. La Generalitat... somos de las pocas comunidades autónomas que tienen reconocidas las familias monoparentales, porque hay un cambio de ley en 2022 para recogerlas a nivel del Estado, porque hay comunidades autónomas que no las tienen y se consideran a las familias numerosas. Cataluña sí que la tiene, y entonces hay una de las cosas que te dan, que es un carnet que se llama de familia monoparental. En mi caso, como estoy yo sola con dos bebés, pues es especial y te recoge una serie de derechos. Por ejemplo, pues que pagues menos de IBI, o que tengas derecho a plazas públicas en las escuelas Bressol y que tengas una excepción de pago. Entonces, yo cuando estuve mirando toda esta información, cuando yo soy trabajadora, de hecho empiezo el lunes a trabajar otra vez, entonces ellos tienen que ir a una escuela Bressol y miro en Ripollet a ver en cuál me iría mejor que fueran, los precios y cómo se recogen estos derechos que me da el carnet de familia monoparental. Evidentemente, por precio, pues las mejores son las públicas, pero hay muy poquitas plazas para menores de un año. Solo hay 8 plazas para todo Ripollet y solo tenemos 2 escuelas Bressol públicas en Ripollet. Y esto para mí, en principio, fue un hándicap, porque pensé, digo, hay 8 y yo ya necesito 2, vamos mal, igual no me toca ninguna. Pero tuvimos suerte y ellos tienen su plaza en la pública. Entonces, el derecho que a mí me da la Generalitat de pagar el 50% en una escuela Bressol es exclusivamente si es en una pública. Entonces yo consulté cómo esto se podía hacer aquí en Ripollet. Y la respuesta fue que las escuelas Bressol de Ripollet son municipales, no son de la Generalitat, entonces no puedes disfrutar de esta bonificación, y que no había previsión en ese momento, yo lo pregunté en marzo de este año, no había previsión ni de tarificación social, ni de ningún tipo de ayuda, y que solo las becas se daban cuando tú tenías un informe médico o social de que a tus bebés les pasaba algo y necesitaban ir a la escuela Bressol. Yo, por suerte, mis bebés están estupendamente sanos y necesitan ir a la escuela Bressol porque yo trabajo. O sea, situación que supongo que muchas familias trabajadoras, aunque no sean monoparentales, se encontrarán. Entonces yo, pues no me gustó la respuesta y seguí insistiendo de que no me parecía justo, por mucho que solo que lo que te da el carnet es competencia de la Generalitat, que Ripollet no tuviera eso puesto. O sea, porque las familias monoparentales no hemos nacido como un bulet hace 2 días. Yo creo que si vamos estadísticamente, somos mayoritariamente familias monoparentales, aunque no todas sean mi caso, más que familias numerosas. Entonces, un poquito de aterrizar sobre la realidad e incluir esto. A raíz de aquí, bueno, hice diversas quejas al ayuntamiento por escrito, hablé con la regiduría de educación y bueno, lo que podían decirme es que entendían mi problema, entendían mi situación, pero que no se podía hacer nada. Llegó un momento que, como me cansé de que no hubieran respuestas, pues me acordé que tenemos una defensora de la ciudadanía, que es la Nuria Blasco, que os la recomiendo, o sea, trabaja súper bien y hace muy bien sus funciones, y fue la primera persona que me dio apoyo. Entonces, con ella la cosa se empezó a mover, y de que no se estuviera haciendo nada, nos informaron que sí, que para el año que viene, con las nuevas ordenanzas fiscales, entrará la tarificación social para las escuelas Bressol. Pero claro, eso es enero del 2022. Entonces le dije yo, vale, me parece guay, estupendo. También contacté con Tony, porque me encontré un poco atada de pies y manos, y yo quiero que esto se conozca, porque seguro que no soy la única familia en Ripollet que se encuentra. Y bueno, también publiqué en la revista de Ripollet 2 artículos respecto a este tema, y al final lo que nos vinieron a decir es eso, que se empieza en enero. Y yo, mi pregunta era, digo, vale, esta ayuda empieza en enero de 2022, que supongo que se aplicará probablemente en febrero, no en el mismo enero, porque entre que se aprueban las ordenanzas y todo, pero mis niños empiezan las colaboras solo en septiembre y hay unos pagos de septiembre a diciembre. ¿Cómo se paga esto? Vale, la ayuda es estupenda, me parece genial que se aplique. Creo que ha faltado algo de planificación y previsión, porque si a mí en marzo me estaban diciendo que esto no se hacía y en junio, julio se estaba haciendo, es a corracuita. Si igual eso se lo hubieran planteado, pues a lo mejor el año anterior o hace más tiempo, por lo mismo, porque las familias monoparentales no son algo nuevo, pues la aplicación estaría mejor hecha y se habría previsto que el curso escolar es de septiembre a junio y que entonces de septiembre a diciembre las familias tienen que pagar.
Correcte.
I a més, jo crec que ja no és un tema, és un tema de, no, de la, de que no s'estan aplicant aquests descomptes, això, no? Sinó també la falta de places públiques, no? Perquè Exacte. Ripollet, la veritat és que, a veure, el tema de renta per càpita a Ripollet és, a veure, no és una ciutat rica, que diguem, no? I jo crec que ja és cosa de l'Ajuntament, perquè és municipal, sí. Hauria d'haver-hi més places municipals.
Per menors d'un any, eh? Menors d'un any, només 8 places de nadons. Després la rodeta és d'un any a 3, totes les places que tenen, i la barema després té també places d'un any a 3. Jo igualment considero que si les places de les privades s'omplen, evidentment falta alguna pública més.
Però anem més enllà, ja no és l'Ajuntament, sí. És que les escoles bressol no es considera tampoc una necessitat perquè dins l'ensenyament públic de Catalunya, que és el que porta la Generalitat, no ho recull i al final han de ser els ajuntaments i els pobles qui hagin d'arreglar-se, ja sigui per la via privada, que està molt bé, però la via pública, que també és necessària, clar. I al final sí que és cert, com tu dius, que hi ha una sèrie de carències, però sí que tornant i connectant amb el Lluís, una mica és al final és defensar els drets, no?
Sí.
I fer-ho activament.
Exacte, sí. Jo crec que no només jo, sinó que qualsevol família que es trobi de jo vull portar els, per necessitat, o sigui, els pares i mares que deixem els nens a l'escola bressol no és perquè em vull anar a rascar la panxa, és perquè he d'anar a treballar i algú he de cuidar dels meus fills mentre jo treballo i vull que sigui una cura ben feta i ben atesa. Bueno. Llavors, si jo tinc aquesta necessitat, a mi m'has de respondre, o sigui, jo sóc mare soltera, jo amb el meu so, que és una de les coses que li vaig dir, dic que m'esteu dient que assumeixi, perquè per ell serien 400 euros al mes.
400 euros cadascun?
No, els dos.
Els dos.
Els dos, 400 euros.
Sense menjador?
Sense menjador.
Si és amb menjador, quan et costaria?
El menjador, amb això sí que em va dir serveis socials que tindré a beca, però no sé en el tant per cinc que em toca.
Vale.
Ho he de descobrir, és sorpresa, sorpresa.
Bueno, però ja, això ja no depèn tant d'ordenances, sinó depèn de que se't reconegui la necessitat.
Exacte. Sí, d'uns criteris que tu... O sigui, amb el teu sou, la teva renda i tot això, doncs baremen i saben si et toca un 50%, un 75% o un 100%, depèn de la teva situació econòmica. Que jo aquesta no... Com ja em van dir que si la necessitava, jo la vaig sol·licitar i que en algun grau em pertanyia, cap problema, però clar, 400 euros amb un sou de 1.500 i pagant hipoteca i aquesta cosa, doncs és un problemilla.
Luis, qué valiente esta mujer teniendo dos niños, ¿vale? Porque luego dicen por qué no tenemos niños.
Yo lo creo, la creo y como está hablando y de la forma que está hablando, yo creo que todos estamos luchando por Ripollet, creo, ¿eh? Cuidado, porque hay muchas cosas dentro de Ripollet, de mi vida, existe todo lo tuyo, existe lo nuestro, pero hay cosas que nos tenemos que dar cuenta que nos hacen falta ya. Ya tenemos la culpa que el COVID famoso nos ha fastidiado a todos, ¿me entiendes? Porque han muerto muchas criaturas que no la han visto siquiera. Esto lo estaban deseando de ver una residencia en Ripollet y desearla de estar allí. Y decirle vuestros pantalones, porque cuidado, también las autoridades han portado perfectamente y han luchado lo que han podido. Pero yo creo, bajo mi punto de vista, y lo sabe él, que le he dicho que nos hace falta una residencia en Ripollet. Creo yo, bajo mi punto, creo, no sé. Ahora, vosotros, cada uno, es que tú dices, es que vas al ayuntamiento. El ayuntamiento, Luis, es que tenemos esto, 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 esto y esto. Digo, yo lo sé, hace falta todo, o poquito a poco, ¿me entiendes? Pero yo creo que se puede hacer, creo que se puede hacer. Y le pido a Dios, aquí delante de todos vosotros, que yo me gustaría entrar por la puerta y ver la residencia, no sé, y verla y decir, señores, por algo, que yo no lucho por mí, cuidado, ¿eh? Por el pueblo y por las personas mayores. Tú estás luchando por ellos que están allí, pero yo por las personas mayores, ¿me entiendes? Que todos tenemos que llegar a mayor, ¿me entiendes? I és el que quiero.
Lídia, un missatge per la gent que ens està escoltant o ens està veient, el teu cas, per exemple, amb les dificultats que has pogut tenir, però al final veure també que d'alguna manera, si no haguessis dit res...
Jo crec que...
Això, el que està clar és que si tu no haguessis dit res, segurament això...
No hagués passat.
O potser hagués passat, però si no l'any que ve l'altre...
Hi ha molta gent que es dona per vençuda i diu, bueno, doncs ja no puc fer res.
El missatge una miqueta aquest...
Jo crec que sempre que tu consideris que una cosa és injusta, has de fer el que puguis perquè sigui just, no? O sigui, si tu deixes de banda, passes davant d'una cosa que no està bé, aquesta cosa cada cop es farà més grossa i no canviarà. Si tu vols que les coses canviïn, el primer que ha de posar un peu per dir no vull això, ets tu.
Exacte.
No pots esperar que vingui la resta i que s'il·lumini i decideixi que aquest dret social te'l donarà. No? Els drets socials sempre s'han lluitat i sempre s'han defensat.
Doncs, companyes, s'ha acabat el programa i no hem parlat de gitanes.
Bueno,
però en parlarem demà al matí, no?
Demà al matí, a les 10 estem aquí.
A les 10 teniu el vostre programa, parlareu de com ha anat aquest matí.
Sí.
Vull que expliqueu el que m'has explicat aquest matí amb el cafè de tota aquesta roba que porteu de coloraina.
Ah, sí, sí,
d'on
sí.
Ve?
Tot això.
Vull dir, demà estaré aquí per preguntar que ho digueu.
Molt bé, perfecte.
I ara, per aixecar una mica l'ànim i dedicat especialment a aquestes criatures, aquestes fantàstiques que tenim aquí.
Això són macos, eh?
Anem a posar una cançó que serà d'aquest grup que es diu La Dilla Russa, que actuarà aquí a la Festa Major de Ripollet, que ara no me'n recordo com es deia, sí, es diu Kit i Los Coches del Pasado. Doncs amb aquesta cançó de La Dilla Russa nosaltres ens acomiadem. Fins demà a les 7 de la tarda.
Adeu.
Anna Montero.
Adeu.
Carme Fonollet, moltes gràcies. Lluís Resina.
Moltes gràcies.
Gràcies, Lluís. Gràcies, Lídia.
Lídia García, moltes gràcies. Enhorabuena.
Que por castellà, por porque els homes grans no volen que em parlis castellà.
No hay problema.
Que no n'hi ha alguna cosa, que jo parlo català.
Tots ens entenem. Doncs ens quedem amb
moltes gràcies a vosaltres.
Amb La Dilla Russa. Sentim-la ara al complet. Moltes gràcies, fins demà. I visca la ràdio.
Visca!
Visca!
Soy el coche que te está hablando. Me llamo Kit. Kit, el coche fantástico. Me han diseñado y tuneado especialmente para ti en Calzadilla de los Barros, provincia de Badajoz.
Pero mi Josema es un enamorado.